La primera va ser el 24 d'abril. La segona farà ara dues setmanes. I diuen que la tercera va la vençuda. Avui nova trobada entre el segon del govern espanyol, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la segona d'Aragonès, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Que les anteriors trobades no han anat bé no és cap misteri, només calia veure les cares de les dues parts en les posteriors rodes de premsa. Que la tercera trobada en surt una data de reunió entre presidents és el que esperava molta, molta gent després d'una taula de negociació que cal desenterrar, descongelar i reactivar. Una taula que hauria de servir per acabar de definir uns avenços que mai s'han fet plausibles. El procés, siguem processistes o no ho siguem, s'ha acabat. Fa temps que s'ha acabat i potser que sigui el moment de parlar amb totes les taules sobre, amb totes les cartes sobre la taula, si cal. És temps d'homes i dones d'estat, de solucions i de parar de parlar sobre quan parlem i de què parlem. Cal ser propositius, però sobretot cal ser resolutius per un conflicte que ja fa massa temps que dura i una crisi que es pot tancar si s'actua bé, de forma elegant però eficient. I si s'escau, de forma estratègica. No és casual tampoc que la trobada entre els presidents es faci el proper divendres 15 de juny, just després del debat de l'Estat de la Nació, on Pedro Sánchez ha de seguir definint una proposta de línia estratègica amb el màxim suport parlamentari possible, i això ha de passar sí o sí per Esquerra Republicana. Són nous temps, són temps de parlar, i tant de bo sigui també el temps de les solucions. Passen gairebé dos minuts de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 8 de juliol i aquesta hora.
También les anuncio que el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat tendrán una reunión el próximo viernes 15 de julio.
Anem a dir-ho clar, a mi ningú m'ha parlat d'això des del punt de vista de Junts.
Potser arribem una mica tard, però potser encara, diguem, es pot recomanar. I això no treu que de cara a la tardor sigui probablement necessari replantejar, parlar d'aquesta quarta dosi.
Entre l'antic peatge de la Roca i l'antic peatge de Martorell, i en el tram de Tarragona i l'Ebre es limitarà la velocitat dels vehicles pesants a 80 km.
Com que jo sóc optimista, crec que no tindrem més remei que arribar a un acord amb els propers mesos, si no hi ha pacte de rentes.
No solament a nivell futbolístic, sinó també a nivell de grup, la baja d'Alexia és sensible.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Gairebé 3 minuts que passen de les dues del migdia i, com sempre, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps marcat pel sol i per la calor seran els protagonistes aquesta tarda i també de cara al cap de setmana. Aquesta tarda només la presència d'algun núvol molt poc important cap a les comarques del Pirineu, però que no ha de donar precipitacions. I el mateix també les tardes de dissabte i de diumenge. Sol durant tota la jornada, només amb aquests quatre núvols poc importants a les comarques pirinenques a partir de migdia i al llarg de la tarda. I pel que fa a les temperatures, pugen. Avui ho han fet respecte a les d'ahir, màximes de 27 a 29 o 30 graus a la costa i entre els 30 i els 34 a les comarques de l'interior, les més altes cap al Pla de Lleida. Demà dissabte pugen una mica més aquestes temperatures i més que ho faran de cara a diumenge ja, amb màximes de més de 35 o 36 graus a les comarques de l'interior i lleugerament per damunt dels 30 punts de la costa. Unes temperatures que encara pujaran més de cara a la setmana que ve. Per tant, els propers dies no hi haurà canvis. De fet, l'única cosa que canviarà serà el valor de les temperatures, que cada cop seran una mica més altes.
Quatre són els minuts que passen ja de les dues. A aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia i ho fem amb tot l'equip habitual, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila a la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I avui us comencem parlant de que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran el proper divendres 15 de juliol a la Moncloa. Ho acaba d'anunciar el conseller de la presidència, Félix Bolaños, després de la reunió al Palau de la Generalitat, després de reunir-se amb la consellera de la presidència, Laura Vilagrà. Per saber-ne més, Judit Casellas, des del Palau de la Generalitat. Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, finalment hi haurà trobada entre Aragonès i Sánchez des que van esclatar els casos d'espionatge. Serà el divendres de la setmana vinent a la Moncloa, l'endemà que acabi el debat de l'Estat de la Nació al Congrés. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, creu que és un punt d'inflexió perquè el diàleg entre els dos governs pugui reprendre's.
Certifica la estabilidad y la solidez de las relaciones políticas e institucionales entre ambos gobiernos. Formaliza y da un impulso definitivo al proceso de diálogo, un diálogo que debe avanzar de manera importante en los próximos meses. También les anuncio que el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat tendrán una reunión el próximo viernes 15 de julio, ya en este clima de diálogo y de estabilidad que hoy volvemos a impulsar.
Els dos governs també han tancat un document, un acord en què es defensa clarament la negociació com a via per resoldre el conflicte entre Espanya i Catalunya. Segons la consellera de la Presidència, aquest acord és un primer pas per descongelar les relacions, però no és suficient per la normalització de les relacions institucionals per part de la Generalitat. Encara falta que s'aturi la repressió al moviment independentista i que reconstrueixin al 100% les relacions.
Darà les dues carpetes, reconstrucció de confiances i de judicialització de la política. Però si em permeten explicar l'acord al que hem arribat i els valors que l'impregnen, és una defensa clara, de nou, de la negociació com a via de la resolució política del conflicte entre Espanya i Catalunya, treballar des del respecte, i això fa referència al respecte a la legitimitat dels diferents actors i, per tant, garantir-ne la seguretat de les parts. I
en el document hi ha acord sobre aquests dos punts, però per Vilagrà falta que es materialitzin tots aquests punts per poder tornar al 100% a la normalitat.
El fet, Judit, és que hi ha hagut imatges de desgel entre els dos governs durant aquest matí. Des de la Moncloa les interpreten de forma positiva com una mostra que les relacions van millorant.
Sí, a diferència de la primera reunió que van mantenir a Palau, aquesta vegada Vilagrà sí que ha rebut Bolaños a la porta de Palau. Els dos s'han saludat amb una encaixada de mans i hi ha hagut un intercanvi també en paraules. I una segona imatge de distensió. A la reunió que han mantingut al despatx de Vilagrà han estat els dos asseguts de costat en unes butaques blanques. En canvi, durant l'anterior trobada a Palau, estaven a punta i punta d'una taula amb quatre cadires buides. Des de la Moncloa llegeixen les imatges com un senyal que les relacions entre els dos governs estan millorant.
Així, bona notícia el dia d'avui és que ja podem anunciar, com ha anunciat de fet el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha apuntat també Laura Vilagrà, el proper 15 de juliol, trobada entre presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez a Moncloa. Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Tot i aquesta notícia, el dia passa per més actualitat i és que l'Observatori contra la Corrupció remet al reglament del Parlament que se li pregunta pel cas de la presidenta Laura Borràs. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda a la seva presidenta Itziar González. Ha fet una defensa de la presumpció d'innocència en ser qüestionada sobre aquest tema i ha afegit després que el reglament descriu clarament què s'ha de fer quan s'obre judici oral a un diputat. En aquest sentit, s'han mostrat absolutament confiats que la institució farà el que hagi de fer. En aquest sentit, d'altra banda, un altre membre de l'Observatori, Martí Olivella, ha dit que qui haurà de decidir en primer terme sobre la continuïtat o no de Borràs és la mesa.
La interpretació sobre si això és una operació com tantes d'altres per combatre determinades posicions polítiques per part de la justícia és una interpretació. Hi ha la presumpció d'innocència i entre les dues coses qui ha de decidir és la mesa en primer terme sobre si ha de continuar o no, si s'obre judici oral, i segon, els jutges, i cadascú interpretarà si la justícia és justícia o no ho és.
Aquest era Martí Olivella, que també ha reivindicat que la funció de l'Observatori és vetllar perquè aquestes coses no passin i ha demanat no caure en el parany d'estar pendents només de la punta de l'iceberg. I més de 7.000 persones donen suport precisament a Laura Borràs en un manifest que defensa la seva honorabilitat.
El text impulsat pel grup de suport a Laura Borràs remarca que els signants no estan disposats a acceptar més repressió. Entre els signants hi ha els tres darrers expresidents de la Generalitat, Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas, així com personalitats del món de la cultura i les lletres, com Lluís Llach, Pilarín Vallès, Jaume Cabré i Maria del Mar Bonet.
I encara un nom propi un dia com avui, el de Josep Maria Argimon, que no aclareix si aspira a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. En una conferència, el conseller de Salut ha dit que sempre farà el que li digui l'exalcalde Xavier Trias, que estava a l'acte.
Anem a dir-ho clar. A mi ningú m'ha parlat d'això des del punt de vista de Junts. Ningú. Dos. Si una cosa ha d'arribar, ja arribarà. Si jo tinc prou amb el que tinc. I quan hagi d'arribar, si és que algun dia arriba algú, ho parlaré amb el doctor Trias.
Després de la renúncia del Sertadi a ser la candidata de Junts a les eleccions municipals de l'any que ve, el partit de Puigdemont busca un substitut per encapçalar la llista a Barcelona. El d'Argimon és un dels noms que s'ha rumorejat els últims dies. També s'ha comentat el de l'advocat Jaume Alonso Cuevillas o fins i tot el de l'exalcalde de Convergència, Xavier Trias.
I encara sobre les municipals, ara el PSC diu que aposta per reforçar la seguretat des d'una perspectiva d'esquerres.
Els socialistes celebraran dissabte una jornada de reflexió sobre seguretat que servirà per elaborar els programes electorals d'aquí a uns mesos. Ho faran des d'una perspectiva d'esquerres, de cohesió social i de preservar el sistema democràtic, segons ha explicat la secretària de Polítiques de Seguretat del PSC, Núria Parlon.
I d'altra banda, el Partit Popular Català ajorna el Congrés que ha d'escollir el líder del partit a Catalunya com a mínim fins després de les eleccions municipals del 2023.
Inicialment estava previst que es fes aquesta tardor. De moment, el president del partit a Catalunya és Alejandro Fernández, que ha estat discutit internament després de la conseqüència amb els resultats dels populars.
11 minuts que passen de les dues del migdia. El cap de la secció de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, el doctor Robert Guerri, creu que l'administració de la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus arriba tard.
En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, Guerri ha dit que la situació actual és complexa perquè en les darreres setmanes han aparegut subvariants que s'han escapat de la immunització i per això recomana a la població vacunar-se ara o fer-ho durant la propera tardor.
Potser arribem una mica tard, però potser encara, diguem, es pot recomanar. I això no treu que de cara a la tardor sigui probablement necessari replantejar, parlar d'aquesta quarta dosis, o qui no s'hagi posat la tercera, posar-se la tercera, perquè sabem que això reforça la immunitat i ajuda d'alguna manera a tallar la transmissió, que al final és el que estem intentant.
El doctor Guerri ha insistit també en la necessitat de vacunar-se per solidaritat amb les persones més febles i per això recomana que si es tenen símptomes, la població sigui prudent i faci servir la mascareta en espais tancats i sense ventilació.
I un estudi mundial amb participació de l'Hospital Germans Trias conclou que afegint un nou antiviral al tractament contra la Covid-19 es podria reduir un 30% la mortalitat.
En un assaig clínic realitzat a pacients hospitalitzats amb diferents gravetats, però que no requerien d'ingrés a la UCI, s'ha demostrat que aquesta estratègia és segura i especialment eficaç en aquells pacients més greus. Tot i que no es cursa el temps de recuperació dels pacients, sí que redueix significativament la mortalitat en els pacients més greus que necessitaven concentracions d'oxigen més elevades o ventilació mecànica no invasiva, concretament d'un 30%. A més, l'avantatge d'aquesta combinació és que aquest nou anticòs monoclonal no perd eficàcia davant de l'Omicron. Així doncs, la combinació innovadora d'aquest estudi manté la seva capacitat per bloquejar aquesta variant i reduir els seus efectes mortals.
I a partir d'avui mateix ja es pot sol·licitar l'ajut del govern espanyol dels 200 euros per les persones amb ingressos baixos. L'ajut s'emmarca en el pack d'iniciatives del govern per tal de fer front a les conseqüències de la guerra de Rússia. Anem a desgranar, però, qui el pot sol·licitar, com s'ha de fer i quan es rebrà. Anna, primer de tot, qui el pot sol·licitar?
Podran beneficiar-se d'aquest ajut totes aquelles persones que actualment estiguin donades d'alta a la Seguretat Social, ja sigui com a treballadors per compte aliè o assalariats. També ho poden fer els que estiguin aturats, això sí, han d'estar inscrits a l'Oficina d'Ocupació. En tots els casos, la condició indispensable és que la suma de les rendes dels convivents hagi estat inferior a 14.000 euros al 2021 i amb un patrimoni, descomptant l'habitatge habitual, que no superi els 43.000 euros. L'últim dels requisits és tenir residència legal i efectiva a Espanya actualment i haver-la tingut de manera ininterrompuda durant almenys el darrer any.
I ara ve la segona pregunta, com es sol·licita?
La sol·licitud es fa en línia i el termini estarà obert fins al 30 de setembre. Els beneficiaris rebran l'ajut a través d'un pagament únic en un termini màxim de 3 mesos a partir del setembre, que és quan es tanca el termini de sol·licitud. És a dir, com a molt tard, la data que s'ha fixat és el 31 de desembre. En el cas de no haver rebut l'ajut, voldrà dir que ha estat desestimat.
I encara per si algú té algun dubte, aquest ajut és compatible amb altres prestacions de l'Estat?
Si s'està cobrant l'ingrés mínim vital, no es podrà sol·licitar aquest ajut. És un dels requisits que ha imposat el govern. Tampoc es podrà cobrar si s'està cobrant una pensió.
Més actualitat a aquesta hora, perquè el preu de l'habitatge a la zona euro ha pujat pràcticament un 10% respecte a l'any passat. Pel que fa al conjunt de la Unió Europea, l'encariment va ser del 10,5%, és a dir, 4 dècimes més que el trimestre anterior.
Per l'eurozona, és el major encariment que registra el sector residencial des que es van començar a recollir dades el 2005.
Hi haurien també altres qüestions, perquè l'exprimer ministre japonès Shinzo Abe ha mort aquest migdia després que un home l'hagi disparat per l'esquena en dues ocasions amb una arma de fabricació casolana. Abe participava en un acte polític de suport a un candidat del seu partit quan un desconegut li ha disparat, com a mínim, aquests dos trets d'escopeta per l'esquena.
Segons les informacions que arriben des del Japó, el detingut, que té 41 anys i que era un antic membre de l'exèrcit nipó, ha disparat per l'esquena en dues ocasions contra Abe amb una arma de fabricació casolana. El tirador li va dir a la policia que estava insatisfet amb la gestió de l'exprimer ministre i que això volia, per això volia matar-lo. De moment encara no se sap què passarà amb les eleccions a la Cambra Alta programades per aquest diumenge 10 de juliol, per les quals Abe estava fent el míting. El primer ministre Kishida ja ha suspès tots els actes electorals d'aquest cap de setmana i ha informat que l'exprimer ministre es troba en estat molt greu. Shinzo Abe, de fet, ha mort al migdia i va ser primer ministre japonès del 2012 al 2020, quan va plegar per motius de salut.
Més qüestions a aquesta hora. El Ministeri de Defensa es planteja revisar els salaris de 120.000 militars.
Els sindicats demanen que l'augment de pressupostos de defensa fins al 2% del PIB proposat per Pedro Sánchez no es destini només al material militar. Els soldats reben actualment un salari net de 1.076 euros i el Ministeri el vol ampliar amb un plus per estar disponible 24 hores al dia.
Minut i mig que passa d'un quart de tres de la tarda, l'alliberament dels peatges a l'AP7 ha suposat un augment del 40% del trànsit en aquesta via i avui concentra el 20% de l'accidentalitat de la xarxa viària catalana. Per posar-hi remei, el Departament d'Interior ha posat en marxa, però, un pla de mobilitat per als propers mesos.
L'estiu és un període d'elevada mobilitat. Per aquest motiu, Trànsit posarà en marxa un dispositiu especial que s'allargarà fins l'11 de setembre. El Departament d'Interior mantindrà els carrils addicionals en un centenar de quilòmetres de l'autopista i la comissió de controls policials. També limitarà la velocitat a 80 km per hora pels camions. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Començarem de nou el divendres dia 15 i la resta de divendres del mes de juliol a la tarda. Saben que s'han produït en les darreres setmanes. Entre l'antic peatge de la Roca i l'antic peatge de Martorell, i en el tram de Tarragona i l'Ebre es limitarà la velocitat dels vehicles pesants a 80 km pel carril 3 sense poder avançar.
D'aquesta manera, el Departament d'Interior vol reduir l'accidentalitat mortal i greu i millorar la mobilitat a les carreteres catalanes amb un increment de la seguretat per part dels Mossos d'Esquadra, que han detectat un augment de les infraccions com conduir sota l'efecte de les drogues o superar també l'excés de velocitat.
Per cert, que per parlar d'aquesta i altres qüestions, avui el Tot anirà bé, d'aquí una hora i escaig, Toni Marín podrà entrevistar precisament el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en aquesta mateixa emissora. D'altra banda, el Departament de Territori incorpora al Solsonès el sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona, que es farà efectiva el darrer trimestre de l'any.
L'estalvi en cada desplaçament a la capital catalana amb transport se situarà al voltant del 40% respecte al sistema actual. El cost de la integració és d'uns 300.000 euros que van a càrrec de la Generalitat. El departament també té previst integrar les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran al sistema tarifari de la demarcació de Lleida durant el darrer trimestre d'aquest 2022.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs interposat per la Generalitat i ha paralitzat així la retirada del monument franquista a la batalla de l'Ebre de Tortosa.
La sentència constata la protecció del patrimoni cultural i el caràcter artístic del monument.
Atenció, perquè una barreja equivocada de productes a l'empresa Aigües de Girona, Bescanó, ha obligat a confinar els treballadors a l'interior de l'empresa i es recomana el confinament en un radi d'un quilòmetre.
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla d'emergències i recomana a la població que es troba a un quilòmetre de distància de la companyia que tanqui portes i finestres i que també apaguin els sistemes de ventilació. 5 dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat per neutralitzar amb aigua el dipòsit afectat que continua vaporitzant i per així evitar la condensació del vapor a la zona.
Per Parlem també d'economia, perquè Catalunya va crear gairebé 2.000 empreses durant el mes de maig. Això és un 4,5% més que l'any passat.
Si es compara amb el mes passat, s'han creat 275 empreses més que l'abril. Al maig, el capital subscrit va ser de 62 milions d'euros. Així doncs, Catalunya se situa com la comunitat autònoma de l'Estat amb major nombre de societats mercantils creades al març, seguida de Madrid i Andalusia.
I precisament Catalunya també ha tancat el mes de juny amb gairebé 3 milions i mig de persones afiliades a la Seguretat Social.
La xifra representa un 4% més que el juny de l'any passat i és el valor màxim de la sèrie històrica. A Catalunya, les comarques on s'han signat més contractes són la Selva i l'Alt Empordà. El nombre d'afiliats acumula 5 mesos d'augment consecutiu.
Per cert, que el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat optimista de cara a assolir un acord sobre el pacte de rendes que la patronal defensa que també inclogui el sector públic i els pensionistes.
Per això ha instat empresaris, sindicats i governs per posar tot el que tinguin a l'abast perquè sigui possible.
Com que jo sóc optimista, crec que no tindrem més remei que arribar a un acord en els propers mesos. Si no hi ha pacte de rentes implementat amb tots els actors econòmics que li acabo de manifestar, no tindrem oportunitats de sortir sans i estalvis d'aquest tsunami econòmic o d'aquest huracà econòmic que se'ns ve a sort.
De fet, ara mateix hi ha obertes més de 4.000 taules de negociació col·lectiva entre sindicats i empreses a l'Estat i el principal escull de les converses són els increments salarials.
Llibre s'ha mostrat partidari de pujar salaris en funció de les possibilitats de les empreses i de no fixar un augment en base a l'IPC. Per cert, que Daniel Sánchez Llibre ha presentat aquest matí 350 avals per revalidar la presidència de Foment i fer de la patronal un gran lobby. Els suports rebuts per l'actual president es corresponen a 2.000 vots, és a dir, al 70% del cens de les eleccions que es faran el 18 de juliol.
I la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, que ha explicat que el govern espanyol destinarà 530 milions d'euros a projectes tecnològics proposats per les autonomies.
Calviño ho ha dit aquest divendres al matí a l'acte Espanya Digital 2026 i ha concretat que la inversió a través del programa anomenat RedEdge es farà entre 2022 i 2023.
I en el mateix acte, Nadia Calviño també ha anunciat la creació a Madrid del Centre Nacional de Neurotecnologia.
De totes maneres, a través d'un decret llei, el president del govern, Pedro Sánchez, es va comprometre a situar fora de Madrid els organismes estatals de nova creació.
Pel que fa al Banc Central Europeu, considera insuficients els esforços del sector bancari per desvincular les seves inversions de potencials riscos climàtics.
L'organisme assegura que només un 20% dels bancs de l'eurozona té en compte aquesta variable a l'hora d'atorgar crèdits, mentre que l'altre 80% no inclou els riscos climàtics en els seus models o no disposen d'un marc per avaluar-los.
I atenció, perquè sancionen amb 200 milions d'euros empreses constructores que havien creat un càrtel per repartir-se l'obra pública.
Acciona, Sacyr, Dragados, Fomento de Construcciones i Contratas, Ferrovial i OHL es reunien cada setmana durant 25 anys per compartir informació sobre licitacions públiques. En aquestes trobades expressaven si tenien intenció de presentar-se o no i decidien en quins contractes compartirien treballs.
I aquest any, 100 lladres han estat detinguts 800 vegades a Barcelona, és a dir, de mitjana, dues vegades cada dia.
La delinqüència ha augmentat un 40% a Barcelona els 5 primers mesos d'aquest any, en comparació amb l'anterior, quan encara hi havia les restriccions per la pandèmia. Els furts i els robatoris violents continuen per sota d'abans de la Covid, però es van recuperant amb més d'un centenar de lladres multireincidents que ja s'han detingut gairebé 800 vegades a Barcelona.
I la comissària en cap de la regió de Barcelona, Marta Fernández, assegura que els multireincidents detectats a la ciutat, sobretot a la zona centre, són molt joves.
Sí, des de principis d'any s'han registrat 30 robatoris al dia. En la majoria d'ells la víctima no ha resultat ferida i normalment el robatori el causen per emportar-se el mòbil o, en un percentatge molt més petit, rellotges. Els Mossos d'Esquadra han activat un grup especialitzat per lluitar contra aquest tipus de delictes per evitar que creixi. Per cert, que la policia catalana ha detingut un lladre multireincident per un robatori amb força en una cooperativa agrícola del Baix Penedès. El detingut acumula un total de 40 antecedents policials, la majoria comesos a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I el 25% dels ciclistes que circulen per Barcelona asseguren haver rebut una multa de la Guàrdia Urbana.
Segons una enquesta del RAC, la majoria de ciclistes estan a favor que se'ls sancioni en cas d'incomplir el reglament, però encara hi ha un 40% que no veu bé una multa si creuen un semàfor en vermell, circulen amb auriculars o si circulen sense llums.
Minuts i mig que passen de les dues del migdia. Tenim una última hora sobre la taula i és que l'expresident d'Angola, José Eduardo dos Santos, hauria mort a la ciutat de Barcelona. De seguida que tinguem més informació us l'ampliarem en aquest programa. De moment, però, oblim prenar de successos. Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
I és que la víctima de l'atac presumptament homòfob al metro de Barcelona el 2019 ha hagut de marxar de la ciutat per por al transport públic, ho ha assegurat durant el judici contra tres joves per lesions amb l'agreujant d'homofòbia. Es tracta del primer cas que arriba als tribunals a la capital catalana. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La víctima ha explicat durant el judici que tot va començar amb insults de maricón i burles al vagó del metro. En baixar el van perseguir, el van colpejar i va caure al terra. Des d'aleshores té certa por a viatjar al transport públic i ha anat a viure al seu poble d'origen. La víctima ha assenyalat els tres acusats com a autors de les agressions, tot i que cap d'ells ha assumit l'autoria dels fets. Un dels acusats ha culpat el menor, ja condemnat a 22 mesos de llibertat vigilada per aquests mateixos fets. Fiscalia demana 5 anys de presó per lesions amb agreujant de discriminació per orientació sexual. També demana 12.000 euros d'indemnització. Per a un d'ells, que podria no tenir permís de residència, li demana l'expulsió del país durant 8 anys a canvi de la presó. Les acusacions, que són l'Observatori contra l'Homofòbia, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, han retirat els càrrecs contra un dels acusats i demana fins a 5 anys de presó per als altres dos.
Detingut també el principal sospitós d'una agressió sexual a una menor d'edat a Lloret de Mar aquest mateix dimarts.
Segons apunten diversos mitjans, la policia no treballa amb la hipòtesi de que sigui una submissió química. Els dos joves havien llogat apartaments al mateix bloc de pisos i, segons amics d'ell, l'investigat no tenia previst abandonar el país fins al 10 de juliol. L'acusat porta arrestat des de dimecres a la comissaria de Blanes i està previst que passi a disposició judicial aquest mateix divendres.
El jutjat de Guàrdia de Valls envia a presó un home per atracar a punta de ganivet dues benzineres, una a Valls i una altra a Vilallonga del Camp.
L'atracador utilitzava mascareta sanitària i elements d'ocultació del rostre per dificultar la seva identificació. L'home va ser arrestat a Montblanc i els Mossos d'Esquadra investiguen si és l'autor de 5 fets més.
I també us expliquem que la Guàrdia Urbana de Reus desmantella una festa il·legal en un habitatge turístic i n'identifica 40 persones.
El pis actuava com a local sense disposar de la llicència d'activitat. Segons informen fonts policials, l'activitat il·legal anava dirigida a turistes de Salou, als quals suposadament se'ls cobrava 50 euros d'entrada amb consumició i trasllat.
I us dèiem, estàvem pendents d'aquesta informació que havia mort l'expresident d'Angola, José Eduardo dos Santos, a Barcelona, i que us ampliaríem aquesta informació. Doncs bé, Anna, què en sabem fins ara?
Doncs sí, doncs que el govern angolès ho acaba de confirmar. L'expresident dos Santos ha mort aquest matí a l'edat de 79 anys a Barcelona a la clínica Tecno. Estava hospitalitzat des del passat 23 de juny després de patir una aturada cardíaca.
Gràcies, Anna. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara. Fins ara.
28 minuts que passen de les dues del migdia a Plana Esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
El central del Barça, Clement Lenglet, ja ha passat la revisió mèdica amb el Tottenham i està previst que el club anglès anunciï a les properes hores el seu fitxatge.
Sí, club i futbolista que ja porta dies a Londres estan ultimant la paperassa prèvia a l'oficialització del contracte, un acord que caldrà veure si només s'acaba tancant en forma de cessió o si també inclou algun tipus d'opció de recompra. El que encalla en aquests moments d'operació és un retard amb el permís de treball. La Premier League té una sèrie de requisits per fitxar jugadors estrangers i estan treballant per aconseguir que l'Lenglet pugui ser inscrit sense problemes. D'altra banda, avui el club blaugrana ha fet oficial que el migcampista Pedri lluirà la temporada que ve al dorsal número 8 després de la marxa de Dani Alves. Avui l'equip ha fet un nou entrenament, ja amb les novetats de Frank Kessié i Andreas Christensen, els nous fitxatges, i amb bones notícies també per a Gerard Piqué, que sembla recuperar-se bé dels seus problemes musculars. El central català ha fet part de l'entrenament amb el grup per primer cop des que l'equip va tornar a la feina després de les vacances.
I l'Espanyol podria incorporar ben aviat a les seves files el brasiler Vinícius Sousa.
El primer equip blanquiblau ha tornat aquest matí a la feina amb un entrenament a porta oberta per als aficionats pericos. L'equip aquest any sota les ordres de Diego Martínez espera aviat l'arribada d'aquest jugador Vinícius Sousa, un migcampista brasiler que arribaria cedit del Lomel SK, un equip de la segona divisió belga i que és propietat també del Manchester City. D'altra banda, el jugador perico Miguelón és molt a prop de tancar un acord per marxar cedit a l'Oviedo.
Parlem també de futbol femení perquè aquesta tarda la selecció espanyola femenina debuta a l'Eurocopa contra Finlàndia.
A les 6 les vermelles s'estrenen amb l'absència destacada de la pilotadora Alexia Putellas, que està lesionada. El tècnic Jorge Vilda assegura que, tot i ser una baixa important, confia en les 23 jugadores disponibles per afrontar la competició.
No solamente a nivel futbolístico, sino también a nivel de grupo. La baja de Alexia es sensible, pero también quiero resaltar la máxima confianza en las 23 jugadoras que tenemos ahora mismo disponibles para jugar mañana. Hay diferentes alternativas, hay jugadoras que pueden ocupar su posición, que lo pueden hacer perfectamente.
El combinat espanyol ja ha preparat el darrer entrenament des de l'escenari del partit. La selecció buscarà els primers 3 punts a la fase de grups, on també haurà de jugar la setmana que ve contra Alemanya i contra Dinamarca. El partit d'avui l'oferirà en directe a Teledeporte.
I absolts de corrupció els expresidents de la FIFA i la UEFA.
El Tribunal Penal Federal de Suïssa ha absolt aquest divendres els expresidents de la FIFA, Josep Blatter, i el de la UEFA, Michel Platini, pel cas de corrupció arran d'un pagament de 2 milions de francs suïssos que Blatter va fer a Platini per uns treballs de consultoria. La fiscalia havia sol·licitat 20 mesos de presó condicional contra tots dos, però en canvi el tribunal va consentir una indemnització de 20.000 francs per danys morals a favor de Blatter, que va dirigir el màxim organisme mundial del futbol durant 17 anys.
Més coses, perquè en bàsquet el Girona fa oficial l'arribada de l'entrenador Aito García Reneses.
El que era un secret a veu s'ha acabat confirmant aquest migdia. El club gironí recent ascendit a l'ACB tindrà a la banqueta Reneses, tècnic madrileny que no entrenava la màxima categoria europea des que l'any passat va deixar de dirigir l'Alba de Berlín. Actualment treballava en la formació de joves del planter del Joventut de Badalona. El club ha informat que l'entrenador, un dels que més títols té a l'ACB, ja treballa per tenir a punt ben aviat la nova plantilla. D'altra banda, encara en bàsquet, el Joventut de Badalona ha quedat encasellat al grup A en el sorteig de la propera Eurocup, que s'ha fet aquest migdia juntament amb la Penya, i el mateix grup al Venècia, el Cabellis, el CD Vita Olimpia Ljubljana, el Fruti Extrabura, Sport, l'Ulm o el Brescia. L'altre equip de la CB, el Gran Canària, està en aquest cas al grup B. La primera fase de l'Eurocup és una lligueta de tots contra tots. Els 8 primers classificats de cada grup passaran als 8ens de final i el format de competició serà el mateix que el curs passat. A partir de 8ens de final, les eliminatòries seran a partit únic a la pista de qui hagi tingut més bons resultats a la lligueta prèvia.
I en deixar el Xavi que faci un nou apunt de darrera hora, i és que us explicàvem abans en aquest informatiu que una barreja errònia de productes a Aigües de Girona havia provocat una reacció tòxica a la població de Bescanó, on s'hi havia confinat tota la població al voltant d'un quilòmetre. Doncs bé, Protecció Civil ha aixecat la recomanació del confinament a Bescanó després que el dipòsit afectat estigui neutralitzat. Per tant, tot solucionat. Seguim parlant d'esports perquè en handbol el Barça tanca el tercer reforç per la propera temporada.
El Barça ha arribat a un acord amb Jonathan Karlsbogaard per convertir-se en nou jugador del primer equip fins l'any 2025. Les últimes 4 temporades el jugador ha destacat a les files del Lemgo a la Bundesliga alemanya. El nou jugador blaugrana és també un habitual amb la selecció de Suècia, amb la que ha obtingut 2 èxits recents. Es va penjar la medalla de plata al Mundial del 2021 i la d'or a l'europeu del 2022.
I encara sobre seccions blaugranes, a l'hoquei el porter Carles Grau torna al club amb un contracte per 3 temporades, és a dir, fins al 2025.
El porter de Lloret de Mar aterra el primer equip de la secció d'hoquei després de formar-s'hi entre el 2008 i el 2010 i després de la retirada del fins ara porter Aitor Egurrol. Així mateix valorava Carles Grau el seu retorn al Barça.
La veritat és que jugar doncs, al primer equip del Barça és un somni fet realitat, no? He intentat treballar molt per poder arribar algun dia a jugar i ja que moment doncs és aquí.
Al llarg de la seva carrera, Grau, de 32 anys, ha passat per les files del Vic, del Porto i les darreres temporades a defensar la porteria del Liceo.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
3 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida parlem amb el professor Xavier Torrents per comentar tota l'actualitat i després cultura amb el Magiró. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. El professor, amb Xavier Torrents.
Sis minuts que passen de 2:45 de la tarda i com cada divendres a aquesta hora saludem el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat les setmanes i, per tant, les claus per entendre-ho tot plegat. Professor Torrents, molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Hola, Joan.
Professor, ho acabem de saber fa poc més d'una hora. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, acaba d'anunciar una nova reunió entre el president Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per avançar aquesta taula de negociació. La gran pregunta que es fa molta gent hores d'ara, i jo l'entenc perfectament, és de què ha de servir tot plegat.
Bé, hauria de servir, diguem-ne, per restablir per enèsima vegada, diguem-ne, les relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. No vaig més enllà, perquè no estic parlant de les relacions entre, diguem-ne, Catalunya i Espanya, sinó entre els governs. I hauria de servir, entre altres coses, perquè si, diguem-ne, ho mirem des del punt de vista dels dos governs, és a dir, tant del govern de Catalunya com del govern d'Espanya, allò, diguem-ne, bueno, permetin que ho digui, en aquest cas ho digui amb una expressió en castellà, lo que s'avecina, diguem-ne, que seria, un segons les enquestes, un possible govern del Partit Popular, si ara es fessin eleccions generals, diguem-ne, això seria perjudicial tant pel govern de Catalunya com pel govern d'Espanya. En aquest cas, diguem-ne, de Pedro Sánchez, i en el cas, doncs, de Catalunya, doncs, del govern format per la coalició, en aquest cas, la coalició governamental, diguem-ne, no política ni partidista, però governamental, diguem-ne, en aquest cas, d'Esquerra Republicana i Junts. I, per tant, donat que les enquestes van molt en aquesta línia, jo crec que el que es vol assegurar Pedro Sánchez, i insisteixo, en aquest cas és Pedro Sánchez, no tant Pere Aragonès, és que vol tenir el més llarg possible, que la legislatura sigui el més llarg possible, perquè suposo que els assessors de Pedro Sánchez li hauran dit, i hauran fet bé dient-li, que ara o a la tardor, que serà, diguem-ne, molt calenta en quant a protestes socials, probablement, i serà molt freda en quant al clima, diguem-ne, de les famílies per arribar a final de mes, doncs no és cap bon moment per fer unes eleccions si es pretenen guanyar. Per tant, el que vol Pedro Sánchez és que no hi hagi res que enterboleixi els debats parlamentaris més enllà, doncs, de les diatribes que li pugui fer l'oposició parlamentària del PP, i que arriba a la legislatura fins a finals del 2023 i, si m'apura, jo diria que fins al gener-febrer del 2024, que crec que es podria apurar fins al gener-febrer del 2024. Per tant, per fer això, Pedro Sánchez vol per això les negociacions. Perquè les hauríem de voler des del govern de Catalunya, diguem-ne, i Catalunya com a país? Doncs no tant. Jo ho he dit més d'una vegada i m'has escoltat molt en aquest sentit, Joan, i també els oients de Ràdio Estel, que jo crec que en aquesta legislatura no s'obtindrà res, però res de res, i sento aquest gerro d'aigua freda, ni de referèndums, ni d'autodeterminació, ni molt menys a nivell d'una independència. Per tant, el que es pot aconseguir al màxim, i per tant són uns mesos claus per això, és això, adoptar l'estratègia del govern basc. I vaig més enllà del Parlament basc, perquè està fent el mateix Euskal Herria Bildu, és a dir, no és només el Partit Nacionalista Basc que ha fet aquesta opció, sinó que aquest camí també l'està seguint Euskal Herria Bildu, i l'últim exemple és la llei democràtica, de memòria democràtica, perdó, doncs és obtenir el màxim de competències, donat que és l'única cosa que es pot aconseguir, però també és molta cosa que es pot aconseguir, perquè si puja el nivell competencial tant basc com català, doncs això seria un nivell competencial mai vist des de 1978 fins ara.
Sobretot plegat, jo que tinc moltes... tinc molt poques certeses, però tinc molts dubtes sobre tot plegat. No perquè es trobin, que ja va bé que es trobin els dos presidents, però el primer que em va al cap, professor, i pel que estava dient, tot apunta que és així, no és casual que aquesta trobada sigui el proper 15 de juliol, que és divendres que ve. Recordem-nos que el dia 14 acaba... és a dir, un dia abans, acaba el debat sobre l'estat de la nació, on Pedro Sánchez ha de demostrar la seva línia estratègica que ha fet, però sobretot la dels propers anys, i ha de demostrar aquesta validació de la línia estratègica per part dels seus socis, entre ells els més importants, i un dels més importants és Esquerra Republicana.
Sí, així és. I pensem, és a dir, que en aquests moments no és que afecti a Catalunya o a Espanya, en aquests moments qualsevol govern que governi en qualsevol país democràtic, diguem-ne, pinten bastos. I l'exemple més clar hem tingut amb Boris Johnson, que no només ha dimitit per qüestions internes seves o del Partit Conservador o de la Gran Bretanya, sinó que ha dimitit per la situació general que està havent, especialment als països europeus, no dic la Unió Europea, perquè després del Brexit Gran Bretanya no forma part de la Unió Europea, però en general a Europa... diguem-ne, pinten bastos. Menys en altres països, tot i que, bueno, cal dir-ho, i per la sensibilitat de Ràdio Estel, això cal esmentar-ho, possiblement després d'Europa, Àfrica serà un dels continents que més ho patirà, perquè recordem que tenen aliments bàsics i, diguem-ne, i els cereals i el blat és un, i tot això, i molt d'això ve d'Ucraïna. Però, diguem-ne, pinta bastos per qualsevol govern. Per tant, després d'aquest debat de l'estat de la nació, el que voldrà Pedro Sánchez és assegurar-se una estabilitat parlamentària en la qual ja no hi hagi més tripijocs ni més inestabilitats permanents, perquè recordem, per exemple, i torno a citar la llei de memòria democràtica, en aquest cas Esquerra Republicana s'ha abstingut de moment, és a dir, que no ha votat a favor. És a dir, no està aconseguint Pedro Sánchez, ja no dic de Junts, que no crec que faci aquesta opció en el proper any, no ho farà, però d'Esquerra Republicana hauria d'aconseguir, com a mínim, el mateix camí, la mateixa via, la mateixa posició, per exemple, que la que té Euskal Herria Bildu. Ja no dic el Partit Nacionalista Basc, que és qui governa, però Euskal Herria Bildu, tot i estar en l'oposició parlamentària, tant el Congrés de Diputats com el propi Parlament Basc, té una posició negociant, dialogant, diguem-ne, de partit de govern. I Esquerra Republicana a vegades sembla, quan està en el Congrés de Diputats, que no tingui aquesta posició de partit de govern. I, per tant, això és el que suposo que voldrà Pedro Sánchez i el seu govern, de coalició amb Unidas Podemos, i el que ha d'aconseguir, en aquest cas, Pere Aragonès com a president de Catalunya, i el partit, diguem-ne, en el qual està, que és Esquerra Republicana, ha d'aconseguir el màxim de prerrogatives possibles en aquest any que queda.
De seguida parlem del cas Boris Johnson, també, al qual feia referència el professor. Abans volia fer-li una darrera pregunta sobre aquesta qüestió, ja que és notícia un dia com avui a aquesta hora, i és que el proper 15 de juliol, per si algú s'acaba de connectar i acaba de caure de figuera, el proper 15 de juliol, tant el president Pedro Sánchez, el president de l'Estat espanyol, com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es tornaran a trobar, en aquest cas, a la Moncloa. Puntualitzar, sobretot, serà una trobada institucional de presidents Per tant, no es reactiva de moment aquella taula de negociació on hi havia de participar Esquerra Republicana, també hi havia de participar Junts per Catalunya, però al final no va acabar participant perquè creia que hi havia certs vetos, i hi havia de participar, evidentment, també el govern espanyol. La meva pregunta és, davant de tot plegat, Junts per Catalunya ha tornat a posar les seves condicions per participar en una nova taula de diàleg o taula de negociació, que li digui com vulguin, perquè cada un ho expressa de maneres diferents. Es pot desenterrar una taula de negociació amb tants mesos de diferència des de l'última que se'n va fer i afegint encara un soci de govern que no s'hi havia afegit?
Si se'n pot, la resposta seria afirmativa. Però ara reformulo, amb el teu permís, Joan, la pregunta. Una mica la pregunta és, si convé, convé per Catalunya reformular aquesta taula de negociació? Al meu entendre, i et torno a dir, sempre intento fer anàlisi més enllà de la meva opinió personal, que m'agradaria, perquè a vegades no el que a un li agrada és el que passa a la vida. No. O sigui, la taula de negociació o de diàleg, millor que es quedi on està, perquè potser la postura més intel·ligent, insisteixo, només queda un any i mig, com a molt, de govern, diguem-ne, de Pedro Sánchez d'Espanya, fins que, diguem-ne, després d'unes eleccions, renovés la legislatura. En aquest any és preferible que a nivell polític, simbòlic, institucional, hi hagi el que hi haurà el dia 15, que és una trobada de presidents, és a dir, el president de Catalunya i el president d'Espanya, i que en quant a negociació sigui negociació real, no simbòlica de paraules grans i grandiloquents, sinó més enllà del discurs polític, que siguin una negociació de competències reals. Per exemple, hi ha el traspassament o no de Rodalies Lleida o de Rodalies de tals altres comarques. Ja, és a dir, que es parli des de la concreció i que s'aconsegueixi el màxim possible. Per tant, el millor és no la taula de diàleg, a hores d'ara, no sé què passarà d'aquí un any i mig. I d'aquí un any i mig, possiblement, sí que estaria bo treure la taula de diàleg. Però a hores d'ara, diguem-ne, ni tan sols és intel·ligent per part de fer-ho a nivell de Catalunya, sobretot perquè, per molt que no digui un no rotund Junts, les condicions que posarà Junts no es podran complir per part d'algú dels, podríem dir, actors polítics. Per tant, com no es podran complir, i a més tenint en compte que hi ha eleccions municipals al maig de l'any vinent i tot plegat, el millor és fer el que realment acabaran fent el proper dia 15, que és reunions de president de Catalunya i president d'Espanya, i després negociar-ho tot a nivell competencial i real. I real. És a dir, que allò que es transfereixi porti al darrere un pressupost quan més gros possible, doncs per poder exercir la competència, més enllà de tenir la competència a nivell jurídic.
Volia seguir parlant del cas Boris Johnson, i si ens dona temps ho farem, si més no una pinzellada abans, però avui és dia d'últimes hores, doncs ve una altra darrera hora a aquesta hora, i jo ja no sé com explicar-ho perquè em fa fins i tot vergonya explicar aquestes coses. La policia ha detingut ja 4 persones per abusos sexuals els 2 primers dies dels Sant Fermins. Els presumptes implicats van actuar el 6 i el 7 de juliol quan es van posar 2 denúncies per dia justament per a aquest motiu. Han tornat a començar els Sant Fermines, 4 detinguts ja els 2 primers dies per abusos sexuals. Professor, com ho arreglem, això?
Això, mira, de moment hi ha una cosa que ja hem començat a arreglar, que és que la policia ara està més amatent al tema dels abusos sexuals. Per exemple, no és el cas aquest de Navarra, òbviament, però en el cas de Catalunya, els Mossos d'Esquadra ara tenen una unitat específica, especial, enfocada només en contra dels feminicidis, en contra de la violència sexual, en contra dels abusos sexuals. Per tant, i això és un gran pas que hagués estat impossible si això no se n'hagués parlat dia rere dia en els mitjans de comunicació com ara Ràdio Estel. Per tant, aquesta sensibilitat, que ara mateix parlant, Joan, tu i jo aquí del tema, i això fa que sigui com una mena de bola de neu que fa que finalment les institucions, en aquest cas, per exemple, en el cas de Catalunya, el Departament d'Interior de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, dediquin més personal, més temps, més recursos econòmics a aquesta qüestió. L'altra, que és que, bé, en la societat, a veure, és que això ja està a la Bíblia, és molt antic. Quan Déu diu, jo et dono a tu la llibertat per triar la vida o triar la mort, triar el bé o triar el mal. Així és la societat, pues, és que ja està escrit, ja ho sabem tots, i sobretot els llibres de Ràdio Estel, això ho tenen claríssim. És a dir, existeix el bé i el mal, per tant, la violència, l'agressió i els abusos sexuals, malauradament, existiran. Aquí el tema és com deslegitimar-ho i com després penalitzar-ho i perseguir-ho. I en aquest cas, jo estic convençut que aquestes actuacions que han hagut doncs, a Irunya, a Pamplona, doncs, arran dels Sant Fermins, fa 10 anys enrere no haguessin hagut tantes, no tantes, abusos o diguem-ne, sexuals. No hagués hagut tantes detencions. És a dir, la policia no hagués estat tan amatent com ara ho està.
Hem estat... Jo ja ho dic ara, jo crec que sí, però vull preguntar-ho per tenir més opinió sobre la taula. Hem estat una societat permissiva amb aquestes qüestions?
Sí. No, fixa't, Joan, que no he dubtat, Ho he dit superràpid. Sí. Hem estat molt permissius perquè a vegades pensem que ser permissius és estar a favor o en contra del fet greu. Els feminicidis, els maltractaments a dones fins que es comet un assassinat, o les violacions. No. A veure, aquí el problema és que previ a que passi aquest factor més greu, hi ha una legitimació prèvia a través de coses a vegades que considerem innocues, i no són innocues. Per exemple, els acudits masclistes, i altres coses. Però vull dir aquesta que sembla innocua, no? Els acudits masclistes. Doncs, bueno, això, que aparentment és petitó, es va engrandint, diguem-ne, com la sorra que es va... o la bola, o com la neu, no?, que es va creant una bola de neu. I llavors, és veritat que els casos més extrems només els cometen molt poques persones, però aquestes poques persones, una part d'elles almenys s'ho repensarien si hagués una forta, diguem-ne, ara no em surt la paraula adequada, potser, una forta, diguem-ne, deslegitimació de la societat. Ho compararem amb un altre tema del qual jo en treballo molt, ja ho saps, Joan, que és, a veure, les SS nazis que van cometre l'extermini a Auschwitz i altres camps d'extermini no haguessin existit sense el partit nazi. I està clar que dins del partit nazi molta gent mai s'hagués atrevit a apretar el gatell d'una pistola i tirar un tret. Mai. Però per la seva existència va acabar existint Auschwitz. En aquest cas passa el mateix. És a dir, per totes les actituds, comportaments i conductes masclistes que hi ha a la societat, hi ha unes quantes persones, en aquest cas més poques, però déu-n'hi-do el nombre de persones que són, que acaben cometent violacions contra dones, que poden ser les nostres filles, les nostres germanes, les nostres netes, les nostres mares, i fins i tot, que això a vegades és poc conegut, les nostres àvies, perquè hi ha algunes persones que... diguem-ne, tenen tal brutalitat violenta que fins i tot cometen violacions contra dones grans.
Si dic aquests noms, segurament a poca gent li sonin, Rishi Sunak, Sajid Javid, Liz Truss, Dominic Raab, Ben Wallace, Jeremy Hunt, Naheem Zawahi, Suella Braverman, Penny Mordaunt, Steve Baker o Tom Tugendhat. Aquests noms, segurament a poca gent li sonen. Ara, si començo a dir que són noms d'exministres com l'exministre d'Economia, l'exministre de Salut, la ministra encara d'Exteriors, el ministre de Defensa com Ben Wallace, el ministre d'Economia, un diputat conservador com Tom Tugendhat, són candidats, o podria ser la llista de candidats que entressin a la travessa per liderar el Partit Conservador del Regne Unit després que Boris Johnson dimitís ahir del càrrec i també ho faci, segons va anunciar, després que hi hagi un nou líder del Partit Conservador de primer ministre. Ara bé, com queda l'Anglaterra post-Boris Johnson, professor?
A veure, d'entrada queda i quedarà, perquè això ja, a més de voler-ho Boris Johnson, a més d'haver-ho impulsat l'extrema dreta britànica, perquè el Brexit es va fer per l'impuls d'una campanya que inicialment només la promovia l'extrema dreta britànica i va guanyar, malauradament, i tristament i tràgicament per Europa. Doncs això no només ho defensa ja, que no hi ha volta de fulla al Partit Conservador, sinó també el Partit Laborista accepta que Gran Bretanya ja no tornarà a la Unió Europea. Per tant, aquesta realitat és la que ha deixat Boris Johnson i que ens afecta no afecta només als britànics, sinó que també ens afecta a nosaltres, els catalans, i a tots els europeus en general. La segona és que cau un líder populista, perquè el populisme en general està a l'extrema dreta o a l'extrema esquerra, però els partits conservadors, igual com els partits demòcrates cristians, o els partits socialdemòcrates per l'altre cantó, o els partits verds, d'entrada no són populistes. Però Boris Johnson era un líder populista dins un partit, diguem-ne, tradicional democràtic. I això era una, podríem dir, una anomalia. Però compte, l'hem tingut també a casa nostra. A casa nostra ja no se'n parla d'aquest senyor, però quan Vidal Quadras era el líder del PP català, doncs Vidal Quadras era un líder populista, fins al punt que va ser un dels fundadors de Vox, i després se'n va deslligar. O Casado, tot i no ser d'entrada un líder populista, va jugar i flirtejar amb el discurs populista fins que ha arribat Feijó. Per tant, això sembla que no, ha passat en molts indrets, però en el cas de Gran Bretanya, doncs, bueno, doncs, ha estat governant aquest senyor amb aquest discurs populista, a més, amb aquest pausat, sabent, a més, jo crec que és un dels casos més clar, perquè aquest senyor ha tingut una formació elitista, tant a nivell universitari com econòmic, vull dir, molt forta. Però ell, en canvi, malgrat aquesta formació tan elitista, podríem dir tan racionalista, sabia que per conquerir l'electorat havia de fer un discurs polític electoralista. No electoral, que el fan tots els partits, sinó electoralista i populista. És la fi d'aquesta era? Jo espero que sí, perquè ni és bo que Boris Johnson hagi encapçalat de forma populista el Partit Conservador, com no era bo que Jeremy Corbyn encapçalés el Partit Laborista Britànic, perquè també era un líder populista, en aquest cas, en el Partit Socialdemòcrata o Laborista. Per tant, no és bo que els partits, diguem-ne, ni a la centre-dreta ni al centre-esquerra, ni a l'esquerra ni a la dreta, que siguin democràtics, tinguin líders populistes, perquè el populisme fa molt de mal a la democràcia. Per tant, potser és la caiguda, una més, després de Trump i d'altres líders, diguem-ne, de països democràtics, dels populistes. Esperem que així sigui, i per tant, aquesta és la realitat que deixarà, però esperem que ho deixi amb la porta tancada i no torni més, primer a la Gran Bretanya i després a la resta d'Europa.
Professor Xavier Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo, i avui m'ho permetrà, no direm per què aquestes coses queden entre vostè i jo, però un dia com avui, moltíssimes gràcies per entrar en directe, i una abraçada molt, molt gran, no només a vostè, sinó a la seva família. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Gràcies, Joan, i a tota Ràdio Estel i a tot l'equip de Ràdio Estel.
Gràcies. I un altre dia, que em queda poc temps, perquè jo sóc així de llest definint els temps d'un programa. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Per tant, anem directes a la musiqueta un dia com avui, que és divendres, va.
Sí, un dia com avui, però abans d'anar a la musiqueta, una petita efemèride musical.
Oh,
perquè tal dia com avui, de fa 35 anys, és a dir, el 1987, saps què va passar?
No.
David Bowie actuava per primera vegada a Barcelona.
Mira. Què bo que era? Per què dius 35 anys i em mires?
Home, no. Dubto que hi anessis al concert.
No.
Però, ostres, 35 anys que va actuar per primera vegada.
Jo vaig ser el dels Beatles a la Monumental. Sí. Com mig Catalunya.
Sí. Així com el gol de Wembley, eh? I vam ser-hi tots, també, el gol
tothom
de Wembley.
Tothom hi va ser.
Està molt bé, David Bowie, m'agrada molt. A més, sempre que l'escolto, me'n recordo justament el dia següent de morir en aquell centre comercial que es va aglutinar moltíssima gent a cantar alguna de les seves cançons. Molt emotiu tot, recordar-ho un dia com avui.
Molt emotiu. Però no acabarem amb aquesta musiqueta.
No, eh? Acabem amb una altra musiqueta.
Acabem amb una que cobra les portes a l'estiu.
Oh, que bé.
No un estiu, a molts estius. Saps de què et parlo?
Pensa que em deies no a l'estiu, no, a l'estiu.
A l'estiu hi ha molts estius, perquè molts estius que poden ser l'estiu. Això, sí. Avui acabem amb Ginestar i home, molts estius queden per viure.
Som-hi.
Quan sentiu que bufa fort o una xarxa no us deixa arribar a port.
Si alguna cosa tenim clara, si dues coses tenim clara, una és que Olma Giró sempre ens porta musiqueta xula per acabar programa, i la segona, que de tècnic d'aquest programa no tenim a LeBron James. En fi, com sempre, gràcies a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris i més informació ampliada a les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip al punt i seguit. Us deixem ara amb Toni Marín i el tot anirà bé. Que vagi molt bé la taula, la tarda, i sobretot el cap de setmana. Acabem amb Ginestar. Va, adéu-siau.